Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en les aules d'acollida. I per fer-ho ens acompanyen la Meri Batalla. Molt bon dia, Meri.
Molt bon dia.
La Meri és directora pedagògica de l'Escola Cor de Maria Sabastida. També estem amb la Sònia Maric. Hola, Sònia.
Bon dia.
La Sònia és mestra a l'aula d'acollida secundària de l'Escola Cor de Maria Sabastida. Us deveu conèixer? Donem
sí,
per fet,
sí.
Que sí? I també estem amb la Mònica Rodoreda. Hola, Mònica.
Hola, molt bon dia.
La Mònica és psicopedagoga i mestra responsable de l'aula d'acollida de Jesuïtes Gràcia, Col·legi Kotzka. A veure, què és una aula d'acollida i què s'hi fa, Mònica?
Doncs mira, l'aula d'acollida està pensada com un espai, precisament com diu la paraula, per acollir tots aquells estudiants nouvinguts. Aleshores, a mi m'encanta dir tres paraules clau, que són suport lingüístic, suport emocional i vetllar per aquest procés d'integració en ple dol migratori, no?, en el que es troben els alumnats que arriben al nostre centre.
Compartiu aquestes tres paraules, per exemple?
Sí, evidentment, la mateixa paraula d'acollida ja té moltes excepcions lèxiques, perquè acollir vol dir anar més enllà, val? Amb diferents aspectes i àmbits, com ha dit la Mònica, i aleshores l'anar més enllà no vol dir només un acolliment lingüístic, sinó sobretot l'aspecte més emocional i del benestar de l'alumnat.
Per tant, si es treballa la llengua, que ens ajudarà a comunicar-nos, s'ocuparan o ens ajudaran a que el nostre estat emocional sigui el millor possible i a que ens sentim integrats, això és una peça clau per la integració escolar. Escolar i social, entenc.
De fet, és la més important, més que potser la llengua, perquè la comunicació dels alumnes entre ells ja s'entenen de la seva manera, tenen recursos i la comunicació ja és un fet essencial. L'emoció és el que més s'ha de treballar.
Tot just ara fa 20 anys que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, va crear les aules d'acollida. Era el curs 2004-2005, quan es varen impulsar aquests espais educatius, un recurs per reforçar, practicar i ensenyar la llengua catalana als alumnes nouvinguts, a més de donar-los eines i recursos per integrar-se al centre educatiu i a la societat catalana. El criteri per formar part de l'aula d'acollida és desconèixer la cultura catalana, no parlar català, ser nouvingut, potser parlar castellà, no parlar ni castellà ni català, o depèn del centre, això?
Sí, a veure, bàsicament hi ha un criteri, no, que estableix el Departament d'Educació en el que es considera alumne nouvingut tot aquell alumne que no ha estat integrat en el sistema educatiu català, i per aquells alumnes de llengües romàniques o llengües llatines, no, s'estableix alumne nouvingut aquell alumne que forma part del sistema fa un mínim de 2 anys, que encara no ha complert els 2 anys, i per llengües estrangeres 3 anys. Aleshores, a partir d'aquí, no, cada centre, un cop té aquest recurs d'aula d'acollida, pot anar perfilant quin és el perfil d'alumne que encaixa en la seva aula, quin tipus de reforç, no?
Llavors entenc que vosaltres podeu anar ajustant, no? Potser se suposa que segons la llei hauria d'estar un parell d'anys, però si creieu que una mica abans pot sortir i ja no està a l'aula d'acollida o que necessita més temps i queda més.
Mira, el tema està en que, com dèiem molt, molt bé abans, no? Hi ha un tema emocional que aquí s'ha de treballar. Hi ha un tema de dol migratori, hi ha un tema d'estructura social o desestructura, depèn de com tu vulguis mirar, no? Aleshores, com que hi ha tants factors que intervenen en l'educació del nen, i a nivell emocional moltes vegades venen o tenen un tema de bloqueig emocional important, és no només el tutor d'aula d'acollida, sinó juntament amb els tutors de l'aula, que fan una feinada impressionant, i el claustre, que també acompanyen en aquest procés d'aprenentatge, juntament amb la CAEI, que és la Comissió d'Atenció a la Diversitat, que ens acompanyen també. Aleshores, es fa una proposta de mirar de fer un seguiment més exhaustiu, de donar-li una més oportunitats, o simplement de fer-li una tutorització molt més acurada amb aquests alumnes que veiem que tenen com unes dificultats més a l'hora d'assolir els aprenentatges.
I la canalla aprèn tan ràpid com ens imaginem? O depèn una mica de com estiguin per dins, també com se sentin?
De fet, l'aprenentatge ràpid o lent, el nivell o no nivell, és una cosa que ja nosaltres ja no en parlem pedagògicament perquè veiem que no té cap mena de base.
No em referia tant als continguts, sinó aquest sentir-se integrat, aquest aprendre la llengua. No?
Clar, de fet, l'aula d'acollida respon sobretot a un dels pilars de la llei d'educació. Sí que és veritat que fa 20 anys, però ara la nova llei d'educació el que parla és la inclusió. I l'aula d'acollida, evidentment, doncs és una aula on l'objectiu, el propòsit, és la inclusió. I a partir d'aquí, tant la Mònica com la Sònia han parlat de diferents criteris a l'hora de fer aquesta inclusió. Però sempre hi ha d'haver-hi una certa flexibilitat, perquè no tothom ni s'adapta, ni aprèn, ni forma part, tant culturalment com socialment, d'un mateix territori. A més, són alumnes que cadascú té unes característiques i té unes vivències molt diferents uns als altres. I, a més, en aquest aspecte sí que l'edat, a vegades també hi ha aquestes vivències diferents, com venen aquí, com arriben, com han arribat. No és el mateix un alumne que arriba aquí perquè les condicions doncs són més de benestar o tenen familiars, altres que venen amb un desarrelament de tot allò que estaven vivint fins ara, i per tant nosaltres el propòsit és la inclusió, i els criteris de si hi estan més temps o menys, doncs sí que estan regulats per la llei, com diu la Mònica, però l'escola té un paper més enllà de l'aprenentatge.
I com funciona l'aula d'acollida? Vull dir, ara ha començat el curs, els infants i joves que necessiten anar a l'aula d'acollida, si estan tot el dia, si estan unes hores...
Mira, un cop dins d'una escola no s'estableix que pugui haver-hi una aula d'acollida, cada centre pot moldejar una mica, no?, en funció de les seves característiques i les necessitats dels alumnes que estiguin assistint al centre escolar, com voldrà adaptar l'aula d'acollida, no? Aleshores, el cos que sempre diem, no?, tenim una mica mentalitat oberta d'anem perfilant l'aula d'acollida segons el tipus d'alumne i segons les necessitats. Aleshores, sí, que en principi intentem fer una base de seguiment, per exemple, als alumnes que tenen l'ESO i acaben d'arribar, se'ls fa més aquest intensiu, no?, que se'ls treu de l'aula ordinària els primers dies que han vingut, i se'ls dona aquest intensiu de comunicació, aquestes primeres eines perquè es sentin integrats i com que se'ls ajuda a situar una miqueta més, no?, en el seu entorn més proper. I a partir d'allà es va establint diferents hores, diferents acords, no?, segons el tipus d'alumne en què ens trobem.
Per tant, aquest alumnat que està a l'aula d'acollida també està a la resta d'aules amb els nois i noies
de fet, ara, com que l'educació va cap a un teixit d'aula molt més globalitzat, sí que és veritat que hi ha moments que l'alumne necessita sortir fora de l'aula ordinària perquè rep, val?, alguns aspectes més d'altres àmbits que només lingüístic, però també és important que estigui dins de l'aula per anar teixint tot el seu
procés
d'aprenentatge, de relacions amb els companys. Aleshores, només una aula d'acollida pensada fora de l'aula ordinària, doncs veiem que no és del tot avantatjós.
També és veritat que el treball globalitzat que es fa a dintre de les aules facilita molt la integració, perquè es fa molt de treball cooperatiu i és una oportunitat única com perquè l'alumne s'hi pugui adherir i es pugui fer amic, no?,
dels nous companys.
No és allò d'entrar a la classe i seure a la taula sol, això ja és una mirada obsoleta pràcticament avui en dia a les aules. Aleshores, el fet de que pugui estar integrat a dintre de les aules potser és molt més important que treure'l, no? El problema està en quan, no?, les converses que tenen entre ells, no?, en quin idioma fan aquestes converses. Aleshores, aquí el professor d'aula, no?, o el tutor és el que ha d'anar moldejant una mica i amb mà esquerra de que la llengua que sigui usada o utilitzada en el dia a dia sigui el català, no?, i que es comuniquin en català, encara que sigui amb signes o al principi amb una mica de gesticulació, que quan són grans també els hi fa com més vergonya, no? Mm-hmm. Quan són adolescents. Però sí que és veritat que el treball globalitzat facilita molt la integració.
Llavors pot passar qualsevol cosa, no?, una aula d'acollida, perquè pot ser que de cop un curs tinguis... N'hi ha una? N'hi ha més d'una? N'hi ha... Perquè no deu ser el mateix si són d'infantil que si són de secundària.
Totalment. Mira, des del COSCA ara seria el cinquè any consecutiu que tenim aula d'acollida i podem... hem vist que cada any ha estat diferent, no? Ara mateix tenim dos aules d'acollida, una derivada per tercer i quart d'ESO, on s'especifica una miqueta més el contingut, no?, perquè les necessitats que requereixen en aquell curs són diferents, i diguéssim que l'altra està perfilada més a un caire a la primera etapa de l'ESO i tot primària.
I vosaltres com us organitzeu?
Nosaltres en tenim dues també, val? Però una dotació està més per a l'alumnat de primària i l'altra per a l'alumnat de secundària. Hi ha dos tutors d'aula d'acollida que estan en contacte diari i van una mica organitzant tota l'aula d'acollida, depèn de les necessitats de cadascun dels alumnes, fan els grups, entren dins, fora de l'aula, val? Vull dir que no és una cosa establerta sistemàtica, val? Sí que és un acompanyament sistemàtic, però sí que la manera d'organitzar doncs, ha de ser flexible.
Us aneu adaptant, mm-hmm. Està clar, no? Aquí sí. Fa falta molta cintura i veure què és el que fa falta i què és el que es necessita.
Nosaltres el que tenim és que, per exemple, secundària, no? Que és l'exemple que jo tinc més viscut, tenim un horari, no? I davant d'aquest horari nosaltres tenim destinades unes hores per cada curs. Aleshores, sí que hi ha unes hores que les tenim destinades per treure'ls, però si hi ha una necessitat d'una exposició oral, un treball o una explicació d'algú molt concret. Aleshores, parlant-ho amb els professors, si a mi em demanen, Sònia, porfa, vine cap aquí, que aleshores ens donaràs un cop de mà. Aleshores, jo entro dintre de l'aula i amb aquells alumnes que són nouvinguts, que tenen aquesta possibilitat de poder tenir un profe que els pugui acompanyar, aleshores, doncs, entro. Perdó. Aleshores, una mica és que com els aprenentatges són tan movibles i tan no?
Vius, sí, clar.
Vius, que el que ens dona la possibilitat és això. No? Sí que hi ha dies que aleshores dius, no, avui sortim i parlem i avui fem reforç una mica de la llengua catalana i mirem de l'expressió oral donar-li una mica més d'input, no? De força. Però en el meu cas estic sempre a la disposició de l'alumnat i de les necessitats dels professors.
Més enllà de la llengua, heu fet molt d'incís en aquesta inclusió, a la integració, en superar el dol migratori. Per tant, quin és el perfil del professorat que ens podem trobar amb una aula? Són només docents? Docents amb una... Bé, tots entenc que tenen una sensibilitat especial.
Totalment. Bueno, jo crec, no, que a part de ser docent i aquesta sensibilitat, no, que com a docents tothom li ha de...
Ja la donem.
Exacte. Però... sobretot en el dia a dia, jo sempre dic, no, una ment oberta, flexible, molt poc rígida, i està preparat per les sorpreses, no? Constantment, a l'aula d'acollida, jo sempre dic, no, que és quan més he après com a professora, en aquesta diversitat canviant i més conscients, no, de lo ràpid que està canviant tot i la facilitat que necessites per anar-te adaptant als nous aconteixements que van passant en segons, no?
Sí, de fet és una simbiosi. Vull dir, al final, el professor de l'acadèmia sí que és veritat que necessita ser un professor molt proper, molt càlid, molt amable, molt empàtic. Aleshores, hi ha tota una sèrie d'aprenentatges que l'aula d'acollida t'ho brinda, no? T'ofereix. I és una aula molt, molt, molt propera, no? Molt, molt amable.
Mm-hmm. Amb el canvi del mil·lenni, Catalunya es va convertir en la comunitat autònoma que acollia més persones migrades. Clar, d'això ja fa gairebé 25 anys. Pel que fa als centres educatius, el curs 2000-2001 eren 24.900 alumnes nouvinguts, que per primera vegada entraven al sistema educatiu català. El 2009-2010 varen ser gairebé 158.000, per fer-nos una idea. Com, ja sabem que això va i ve, eh? Però com són les ràtios? Com us organitzeu? Perquè suposo que... Si teniu matrícula viva, potser comenceu al setembre amb 5 alumnes que haurien d'estar en aquesta aula d'acollida i potser al març són 15 o...
Sí.
Sí.
Sí, perfectament.
Sí.
I llavors com ho feu?
Doncs
perquè,
com
clar, tenir una plantilla de tenir una plantilla de professorat, no entenc, que a principi de curs es deu assignar un professorat.
Sí.
Però allò pot anar minvant, pujant.
Mira, el primer és que des de dintre de les aules es fa el que es pot. Vull dir, el professorat...
L'aula convencional, vols dir?
Convencional, sí, l'aula ordinària, perquè, clar, no estan totes les hores a acollida. Aleshores, el tutor, jo ara, per exemple, penso en primària, no? Té un paper superfonamental a l'hora de fer l'acollida d'aquests nanos, perquè hi passen moltes hores. I secundària, bueno, ens ho anem repartint entre les persones, tots els professors que anem entrant a cada hora, no? El que sí que és veritat és que com més carinyo li donis amb aquests nanos quan entren en matrícula viva, que en realitat poden estar 3 mesos a l'escola, què vols fer amb un nen de 3 mesos que ha arribat al maig o a l'abril?
I que potser no saps si seguirà al setembre.
Aleshores, es prioritza molt el que és la socialització, que és molt, molt important. Que socialitzin, que parlin, que es facin amics, que s'acompanyin.
Sí.
Clar, jo amb aquesta conversa l'hem tingut amb la Mary, per exemple, aquest matí, i dèiem, és que clar, aquests nanos, per exemple, que arriben a un quart d'ESO, que han de triar què volen fer de la seva vida, que deixen el seu país, deixen la seva família, deixen el seu entorn familiar, deixen els seus amics, que són importants. La seva llengua. Bueno, que, mira, jo a vegades penso, els que venen de Llatinoamèrica, el català i el castellà, si són espavilats, en seguida s'hi fan, no? O l'entenen. Però, clar, imagina't un xinès. Cultures diferents, llengües superdiferents... és que ho és tot. Vull dir, què fas amb un nen
fins
xinès?
Fins i tot l'hora del menjar, no? Quan arriba l'hora del menjar, que és com, val, ara podem estar tranquils i mirar les patates i potser fer una broma, clar. És que ni això.
Hi ha una realitat que va més enllà de la comunicació lingüística.
Clar.
I aleshores aquesta realitat sí que és veritat que quan hi ha matrícula viva, doncs no és el mateix que t'arribi un setembre, que t'arribi un maig o
un abril, és igual.
I ens adaptem i fem el que podem. Sí.
Totalment, jo per això abans, no, deia tenir la mentalitat oberta perquè és una aula constantment en moviment i en canvi.
I a partir de quin moment es considera que ja s'ha assolit aquest objectiu de vetllar per la integració cultural, per aquesta inclusió?
Jo aquí penso que realment és algo molt personal. Creiem que un cop es considera que hi ha aula d'acollida i que aquell alumne pot assistir, doncs anar veient la seva evolució. Sí que està pensat des del departament, no? Aquests anys que s'estableixen, no? Però això sempre serà algo molt personal. Sempre diem, depèn de la motxilla que porti a l'alumne, depèn de la seva situació d'aprenentatge anteriorment abans de venir a l'escola, si ha estat escolaritzat, si no, la situació que ha viscut, i com deien, no només a nivell acadèmic en el que es troba l'alumne, sinó la situació emocional que té. Aleshores, això serà clau per anar veient com ell evoluciona i anar veient, no?, com avança i si pot anar traient-li més horetes o anar ajustant, no?, a l'horari de destinat a la seva integració per tal que tot funcioni bé.
Per tant, la flexibilitat aquí sempre està present.
Sempre. De totes maneres, jo m'agradaria afegir-hi una cosa que també ho hem estat parlant aquest matí. El tema està en que quan o sigui, és una pregunta que és molt, molt subjectiva. O sigui, quan s'arriba a integrar una persona de fora? Tenim persones que van immigrar aquí als anys 40 i 50. Realment estan integrats? La pregunta és aquesta. Una altra pregunta podria ser quines línies hi ha de país? Aquesta seria una segona pregunta i seria obrir un meló molt gros que crec que no toca. Aleshores, clar, hi ha moltes coses de fora que incideixen molt en aquesta integració i les escoles ens trobem de vegades lligats de mans en moltes coses. No sé si esteu d'acord amb aquesta...
Sí, vull dir, se suposa que quan l'alumne ja és competent, però que entenem que una part de la competència ha de recaure sobre l'escola i recau, però sí que és veritat que és competent també quan hi ha una integració i hi ha un pla d'actuació de país, que és el que deia la Sònia. Llavors, només des de l'escola no podem fer que sigui una persona competent. Vull dir, hi ha molts factors, hi ha molts àmbits que poden ajudar, però per això hi ha d'haver-hi un pla de país. Val? I sí que és veritat que perquè l'alumne no està sol, l'alumne també hi ha la família, i aleshores si la família no està integrada, doncs aquest alumne pot estar entregat en un grup reduït del grup classe o d'alguns professors, però de fet no podem dir que és un alumne
integrat socialment.
Integrat socialment, clar, perquè no ho és. Competent socialment, perquè la llengua no s'aprèn només a l'escola. Val? Ni la llengua, ni les vivències, ni les experiències, ni els hàbits. I aleshores, clar, si hi ha un pla d'actuació de país, doncs afavorim, val, amb aquesta inclusió. Si no hi ha, doncs podem dir que estan ben adaptats a l'escola, però no sabem si socialment a la societat estan adaptats.
Per tant, que podria ser que quan surten de l'escola ja no estan tan sostinguts i potser el seu entorn familiar encara estan menys integrats, no? I se senten menys part de la societat que la criatura.
Totalment d'acord, no? I com abans comentava la Sònia, la figura de tots els membres de l'escola és important per aquesta integració, és a dir, no només és feina del tutor, no? Que l'agafa unes horetes a fer reforç lingüístic, a ajudar-lo a integrar, no? Totes les persones que formen part de l'escola han de vetllar per saber acollir, no? Aleshores, no només recau la feina en ensenyar el nou vingut, sinó també ensenyar molt als que ja estem aquí, ensenyar a acollir com a persones, no? Ensenyar a atendre les diferències, aquest xoc cultural, no? que venen, i moltes vegades a la classe ens fa molta gràcia, no? Perquè parlem d'alguns temes en concret i et planteges, avui parlaré d'això en concret, i dius, ui, s'ha acabat la classe i he parlat de tot menys el que volia parlar, no? Perquè la necessitat que tenen ells és tan real de voler-se integrar i de voler-se adaptar que et trobes tenint que respondre a moltes coses que formen part del llenguatge, no? És a dir, com ens comuniquem com a societat, com a cultura, com pensem, les nostres costums, les nostres tradicions, el nostre llenguatge no verbal. Aleshores, hi ha molts alumnes que no estan acostumats a tot això i dona peu, no? a mala interpretació, llavors, nosaltres també, des de l'escola, no? A vetllar perquè aquests alumnes puguin entendre'ns aquestes costums noves, nosaltres també entendre'ns les seves. Penso que integrés això, no? No només ensenyar el nostre, sinó comprendre el seu, no? I moldejar-nos entre tots. Escola de Família, estem parlant de les aules d'acollida amb la Mònica Rodoreda, la Sònia Imerich i la Mary Batalla. Jo estic aprenent molt avui de les aules d'acollida, és un tema que no havíem parlat mai fins ara, i dèieu bé, la canalla passa una estona a l'aula ordinària i després doncs, o rep el suport de l'aula d'acollida que entra unes hores, o surten, o es va fent, no? Adaptant-nos a les necessitats i també al que tens, les eines que tens al teu abast. Però l'escolarització convencional, o sigui, aquesta aula ordinària, l'alumnat segueix un currículum, compra uns llibres... Aquesta aula d'acollida com funciona? Hi ha uns altres suports? Com tu deies abans, l'important és la part social, deies, sobretot depèn del moment del curs que arribin, no? Com es va treballant aquesta comunicació, aquest dol migratori que dèieu al principi, aquest potser que estan acompanyats de la família però és que estan molt tristos... Com ho feu? Aquí no hi ha currículum, no?
No.
No. Totalment, no? Amb les habilitats que tenim com a mestres, no? I l'aprenentatge que portem i les eines, no? Que intentem compartir. Sí que és el perfil, diguéssim, quan vas a donar la classe d'aula d'acollida, dinàmiques. Nosaltres funcionem molt en dinàmiques, és una classe molt, molt viva, molt experimental, on el debat i la conversa es prioritzen, no? I aleshores sí que hi ha un temari en si, sobretot tu vetlles per tenir aquest suport lingüístic, donar-los el nivell A1, A2 de llengua catalana, no? Que és el base per poder comunicar-se, i aleshores dins del temari i dins de l'estructura que tu t'organitzes van sorgint diferents dinàmiques que intentes fomentar aquesta relació, aquest coneixement, aquestes diferents costums, on el compartir es pugui dur a terme.
Les han de proposar doncs, diferents dinàmiques, val? Que de tota la comunitat, val? Que afavoreixi aquest benestar de l'alumnat i, evidentment, amb la llengua de comunicació, val? Com a eina, val? Perquè pugui després anar sociabilitzant-se. Dinàmiques com apadrinaments, per exemple, en tota l'escola, doncs, donen una molt bona resposta perquè se sent aquest contacte, no? I se sent a gust i a més...
Com funciona aquest apadrinament? Entre alumnat, vols dir?
Sí, sí. L'apadrinament entre alumnat bàsicament és això, eh? És la paraula apadrinament ja ho defineix. Val? Sempre hi ha un contacte entre dos alumnes que normalment no tenen, val? Cap altra relació, perquè no són ni companys d'aula ni companys fins i tot d'etapa, i aleshores bueno, brinda l'oportunitat de tenir un rol diferent en un moment determinat, mm-hmm. I aquest rol pot anar variant. A vegades és un apadrinament perquè els acompanyen amb una sortida i, per tant, el rol del gran doncs, és més, no?, de com de tutor, no?, mm-hmm. d'aquest alumne més petit. Altres vegades poden ser apadrinaments lectors, també fan apadrinaments perquè celebren alguns de les diades o de festes de la nostra cultura. Altres vegades és un apadrinament perquè ens ensenyen, val? També què és, no? La seva vivència, la seva cultura, la seva llengua. Vull dir que es fan diferents tipus de propostes pedagògiques, bueno, cap a aquest propòsit, no? de benestar i de confort.
Us preguntava abans pel perfil dels docents de l'aula d'acollida i ara que deies la U, entenc que vosaltres teniu gairebé la U de diferents idiomes, no? Perquè, clar, vosaltres us heu d'aconseguir comunicar amb uns nens i nenes que no entenen el català, que potser no entenen el castellà tampoc. I com ho porteu? Feu molts duolingos o com va això?
Quan ensenyes és quan més aprens, no?
Sí. I jo, sincerament, hi ha el Google Traductor que t'ajuda moltíssim, perquè tens l'opció de que... De vegades, amb alguns idiomes com el xinès és complicat, eh? Però sí que ens ajuda bastant, sobretot a l'hora de poder fer les traduccions. I jo crec que ens ajuda molt, sobretot, en aquelles coses que són pràctiques del dia a dia, del tipus... anirem demà a la sortida o anirem d'excursió al Montseny. Montseny és un... I a vegades en plan índio, no?, que dic jo, és demà, muntanya, Montseny, excursió. I aleshores, amb quatre paraules, pots arribar-te a comunicar amb ell i dir-li, sobretot, entrepà, dinar, berenar, sopar, saps? Vull dir... Que aquests tipus de comunicació de vegades fan riure ara, però suem la gota gorda, eh?
Home, deu ser...
Una mica quan veuen que aquest aprenentatge és significatiu, val? Aleshores, clar, tothom té la ment més oberta i aleshores sí que hi ha una cultura més de l'esforç. Llavors, normalment, quan hi ha un professor que està al costat del nouvingut, ja intenta, no?, buscar una comunicació verbal, no verbal, que sigui molt, d'una mirada molt respectuosa i que, a més, li sigui útil. I el receptor, evidentment, doncs...
Ho agraeix. Els nanos ho agraeixen moltíssim. I les famílies, jo crec que també. Força.
Sí, no? Sí. I per vosaltres deu ser un repte, però també deu ser superestimulant.
La veritat...
Perquè cada dia és diferent.
Sí, totalment, la veritat que sí, no? I vas canviant molt el xip. Jo, ara, quan deies això de l'idioma, dic, és que... Ha passat que a vegades obro el meu ordinador i dic, ui, ara tinc el teclat xinès, espera, com m'ho faig per treure que ara m'ho han posat? No? I és molt enriquidor, la veritat que sí, i transformador. A mi com a persona penso que m'ha enriquit molt poder conèixer diferents cultures i no només considerar, no, que estàs allà com per ajudar, sinó que aprens molt d'ells, no?
I tant. Sí, sí, totalment d'acord.
I com és la relació entre qui forma part d'aquesta aula d'acollida, que segurament alguns parlaran la seva llengua, compartiran la llengua materna, però a vegades us deveu trobar 10 persones que parlen unes llengües que no tenen res a veure l'una amb l'altra, però ells també són un grup, no? O sigui, són una petita comunitat dins de la gran comunitat de primer la seva aula, després potser el seu curs, després tot el centre educatiu.
Sobretot és començar a treballar aquesta mirada respectuosa que hi ha entre les diferents cultures i llengües. I després, entre tots, no saps com sorgeix la comunicació. Tot i que et sembli una cosa de
és màgia.
Que la treus, exacte, no? d'un barret, però acaba sorgint, perquè al final ho vius com una riquesa, no? I saps que allò és important també per tu i que t'està beneficiant molt, val? I que et sents bé i que et sents confortable. I aquesta mirada, val? Respectuosa de totes les cultures, doncs t'ajuda a esforçar-te i a establir, no?, el contacte amb els teu grup de treball.
I sobretot que com a nens i nenes, no?, tots tenen un objectiu en comú, i és que volen sentir-se integrats, volen jugar, volen comunicar-se amb el seu entorn, i tots parteixen d'una base i un tret característic, que és que són nous, deixant a part de que siguin, no?, d'altres llengües o d'altres països, no?, tots tenen aquest inici de dir: no conec el meu entorn, vull conèixer-lo, vull empapar-me de tot això que m'està rodejant, i això ja fa partir d'una base molt més oberta, no?, comunicadora, amb ganes.
De fet, és un procés molt més natural, que els adults ja ens costa més. A vegades anem de vacances i anem potser a Alemanya, ningú o gairebé ningú sap l'alemany, però veus que els nens s'estan comunicant entre ells.
Bueno, és que el joc ajuda molt, no?
Sí. I en canvi l'adult potser costa una mica més, no? I en canvi ells és un procés natural, i aleshores el que s'ha de fer és això, val? Seguir aquest procés natural i brindar l'oportunitat d'oferir-lo, no?
Entenc que l'existència d'aquestes aules d'acollida ha rebaixat molta tensió a les aules ordinàries, o no?
Bueno, aquí...
Perquè em fas així amb la cara...
Aviam, sí que és veritat que és un recurs que ens ajuda molt, que ajuda molt amb aquest col·lectiu en específic, perquè estan destinats a aquests alumnes que són d'origen estranger, etcètera, etcètera, etcètera. Però què passa? Que en 20 anys la situació de l'escola ha canviat moltíssim. Aleshores, hi ha una gran diversitat d'alumnat a dintre de les aules. I poder atendre aquesta diversitat, de vegades, no és fàcil. No és fàcil. Jo una mica el que penso és que ens fa falta una mica més de carinyo cap a les escoles i recursos, perquè realment, no és plorar, però hi ha situacions de que tens altres diversitats, tens persones amb trastorns del llenguatge, tens persones dislèxiques, tens persones amb TDA... Totes aquestes diversitats també s'han d'atendre a la classe. Tens altes capacitats... Com, aleshores, gestionar això dintre d'una aula de 30 alumnes, per exemple, adolescents de tercer d'ESO amb 15 anys, amb les hormones i tot el que els ja floreix a la primavera, més la matrícula viva al mes de maig, és que realment jo penso que ens mereixem un aplaudiment tot el professorat d'aquest país. Ho sento, però... Crec que...
I més que un aplaudiment estarien bé recursos, no? O sigui, el reconeixement s'agraeix,
sí,
però que vagi acompanyat d'alguna cosa més.
Jo penso que...
Sí que hi ha un compromís, però sí, a vegades amb el compromís no n'hi ha prou.
Clar.
I sí, la realitat de les escoles, sobretot amb segons quines contrades, doncs...
Sí.
És més complicada la situació.
És complicada.
I com es coordinen els docents de l'aula d'acollida amb els de les aules ordinàries, que suposo que la comunicació haurà de ser molt fluida.
Totalment, la comunicació és diària i, no, vetlles per anar-te passant, que diem, a la nostra escola, no, el parte de tot el que va succeint al llarg del dia, com està veient a l'alumne, com està evolucionant. Aleshores, la comunicació ha de ser constant. i no només en el professorat, no, d'aula d'acollida, com diguem, no, de, en tot el centre aquesta comunicació, quan un alumne acudeix, vetlles una miqueta perquè tothom sàpiga una miqueta de la seva situació, com s'està integrant, treure informació de com es troba, com es sent a gust, vetllar perquè estigui bé, no?
Formalment sí que et diria, doncs mira, les reunions de cicle, reunions d'avaluació, val? Les reunions on parlem de les atencions. Però la realitat també és que ho fem al passadís, per WhatsApp, al menjador...
Correus electrònics... Correus, en el moment que pots...
A recepció... Com podem i quan podem.
Sí, perquè aquí ella ha parlat de recepció i no se li està donant la rellevància que té la recepció per una família nouvinguda.
És la porta, de fet.
Clar, és la porta de l'escola i de la societat, en certa manera. Vull dir que... També un aplaudiment per totes les recepcionistes d'escoles del cor de Catalunya, de totes les escoles.
De fet, la Mònica ja ho ha dit abans, és la comunitat educativa, val? Que ha de vetllar per aquesta inclusió, perquè un professor o a dins l'aula doncs posarà el seu gra de sorra, evidentment, però si no és tota la comunitat educativa i fora de la comunitat educativa, més enllà de les portes de l'escola també... hi ha moltes hores que estan a dins l'escola, però moltes hores que passen fora, perquè tampoc no hem parlat del temps de lleure d'aquests alumnes, val? I també ha de ser un temps d'inclusió.
Un temps de lleure, que entenc que no totes les famílies es poden permetre aquest temps de lleure, perquè sovint aquest temps de lleure va associat a una despesa econòmica.
Evidentment.
I si s'entens el temps de lleure igual extraescolar, sí.
Sí, si entens un temps...
És un malentès, eh? Sí.
Val. El temps de lleure d'estar al parc, també. On possiblement també hauran de poder estar amb uns pares que els puguin acompanyar, que potser estan treballant i tenen unes feines, segons com dèiem abans, no? Segons quina sigui la situació en la que han arribat, potser no tenen tanta disponibilitat horària o poden teletreballar.
Exacte. Primer que tenim el tema de les famílies que estan molt collades per les feines o no feines, perquè tenen situacions difícils. Hi ha un tema de permisos que les famílies els ofega molt, això. Però, de totes maneres, quan parlem de lleure, parlem, per exemple, de patis, parlem, per exemple, d'altres espais com poden ser els parcs o això, però també nosaltres fem molta rellevància amb el fet d'altres llocs que potser... poden donar un sostén més on aguantar-se aquestes famílies, que pot ser esplais, caus, agrupaments, centres cívics, casals. Nosaltres, com estem a la zona de Nou Barris, això ho vivim en primera persona i realment s'està fent una feina d'inclusió molt gran en aquestes entitats. I també... vaig a fer un crit, una llança a favor d'aquestes entitats que a vegades es veuen també ofegades perquè no tenen prou recursos per poder assumir el gran volum d'alumnes o de nanos que podrien aprofitar aquest recurs.
En uns espais de lleure on entenc que el joc juga un paper important i potser dominar la llengua no és tan important, però aquí no hi ha una aula d'acollida. Per tant, tens allà un monitor que... Ho té més complicat, encara.
Totalment, o sigui, sí que com a escola arribes fins on pots arribar, no? Però és tanta la necessitat que abarca un alumne que no ha vingut, no només implica ell, sinó la situació en la que es troba la família. Aleshores, des de l'escola ens assabentem de certes entitats, no? Però sobretot el que diu la Sònia, no? Que els recursos són els que són a vegades i des de l'escola, i sobretot perquè conec altres entitats, no podem arribar a l'ajuda que a vegades voldríem o que consideres que necessitaria el teu alumne. Sí que el lleure el considerem super important, no? Nosaltres, per exemple, des de l'escola, molts nens que no tenen aquest recurs, intentem obrir programes des de l'escola on s'ofereixi més a aquesta situació de joc, de coneixement o de possibilitats d'altres arts, no? Com per exemple el cos que treballa molt amb el tema de la música, l'escola de música, doncs s'intenta treballar també paral·lelament amb aquesta escola per obrir un programa on els alumnes puguin dur a terme aquests moments d'oci dins de l'escola i poder oferir possibilitats, no?
Alguna recomanació?
avui també tenim recomanacions per seguir parlant del tema que estem dedicant a l'Escola Família, que és les aules d'acollida, i comencem amb un poema que és una delícia.
This being human is a guest house. Every morning, a new arrival. A joy, a depression, a meanness. Some momentary awareness comes as an unexpected visitor. Welcome and entertain them all. Even if they are.
Sentiu l'actriu Helena Bonham Carter recitant aquest poema de Rumi, i diu: això de ser humà és com una casa d'hostes. Cada matí arriba algú, alegria, depressió, maldat, visitants inesperats, i m'agrada molt quan diu: dona'ls la benvinguda i entretén-los a tots. Que això és una mica el que passa a l'aula d'acollida, i que dèiem abans, això és una aventura, perquè més enllà de la diversitat, que està clar que enriqueix, però que per anar acompanyant-la no és senzill i fa falta suport. M'imagino que cada dia, potser, els dies són més variats que l'aula ordinària, no? Que donem per fet que estan ja, tothom està encarrilat i poden passar coses, però tothom va en el seu dia a dia més estàndard. I aquí això deu ser més d'anar a venir, veure què passa, adonar-te, perquè tampoc la comunicació està a la no verbal, però les paraules moltes vegades ajuden a posar matís a allò que creus que està passant però que no saps.
Totalment, el llenguatge els hi obre portes a poder-se comunicar en el seu entorn, no? Es considera imprescindible perquè puguin fer-se entendre, bàsicament, allò, expressar les seves necessitats. Fins que aquest llenguatge no s'adquireix, a part de divertit, pot ser a vegades també estressant, no? Per a l'alumne que li causa frustració no poder-se expressar. Aleshores, com a mestres d'aula d'acollida, tenir, no?, aquesta paciència i aquesta mirada oberta d'intentar adaptar-te a les necessitats dels diferents alumnes. Tindràs alumnes que tenen unes ganes tremendes de comunicar-se i altres alumnes que la seva motxilla emocional, precisament, tenen un ratxàs brutal a tot lo nou, no?, per aquest dol migratori amb el que es troben, en què ho han deixat tot enrere. Aleshores, has d'anar reinventant-te, no?
És un repte.
Sí.
És un repte constant, no? Perquè saps que la comunicació és l'eina que necessiten per una identitat individual, però també una identitat col·lectiva, no? I aleshores hi ha dies a l'aula d'acollida, no? Sobretot veig a la Sònia, segur que la Mònica també, hi ha dies que surten, no?, contentes i agraïdes, no?, d'haver viscut aquell moment, però hi ha altres vegades que
deuen ser més durs.
Una impotència a no arribar. Perquè sí que és veritat que l'alumne d'aula d'acollida no podem posar en un sol motlle. Vull dir, cada alumne ve d'una experiència viscuda diferent. I sí que és veritat que molts dels nouvinguts l'experiència és dolorosa. I aleshores aquests nanos necessiten tenen unes altres mancances, no només... seria molt senzill si només fos
la llengua,
no? Però malauradament no és així. I aleshores, aquest repte, hi ha dies que és agraït i altres dies que...
Es fa xuc.
I quin paper juguen els exalumnes de les aules d'acollida, que potser alguns sí que parlen, la seva llengua materna és la mateixa que aquest nouvingut... Aprofiteu, es poden generar espais, perquè clar, no sé, heu de fer tantes coses, els mestres, que no sé si això ho podeu fer, però generar espais com de trobada de gent que té un origen similar?
Això estrictament així no es fa, perquè els exalumnes tenen el seu dia a dia també, i sí que és veritat, però, que de vegades sí que tenim trobades ocasionals. Una vegada, no sé, vaig explicar l'anècdota, no?, que l'any passat me'n vaig endur tota una colla de tercer i quart d'ESO al mercat de la Mercè i em vaig trobar amb un exalumne. I el que més em va agradar és que aquest exalumne havia portat bastants problemes, però no distorsionador, sinó que era un alumne que tenia unes dificultats d'aprenentatge, que li costava molt, que estava en una adolescència una mica moguda, no? I, jolín, que vingui i et vingui: Sònia, hola, des de l'altra banda del passeig Fabri Puig, que és un passeig bastant ample, i que et ve a saludar i tens tots els teus alumnes d'aula d'acollida allà i estan tots amb els ulls oberts, és que experiència millor que aquesta.
És la millor carta de presentació, eh? Per
no,
una
no pot haver-hi, no? I, bueno, són petits detalls. Ara, estrictament, que els exalumnes vinguin i tal, mira, doncs ens acabes de donar una idea, per què no?
Mira, doncs a veure si ho podeu encabir amb totes les centenes de coses que feu.
Des del cos que sí que tirem molt d'aquests antics alumnes, perquè ens ajuden molt bé com a testimonis, no? De que molts els hi veus els ullets quan entren, sobretot, no sé, alumnes que no entenen la llengua, i et miren com, de veritat, que jo aprendré algun dia, jo em podré comunicar, i aleshores tirem moltes vegades, no?, d'aquests alumnes, de dir... Mira com canvia la situació, mira com pots evolucionar, mira que bé. Sobretot el vincle que també s'estableix fa que aquests alumnes, no, sempre diem, no, ja estàs preparat per volar sol, però que siguin visites constants d'aula d'acollida, de venir ni que sigui a comentar-te una miqueta la jugada, com els estan en el dia a dia, perquè allà es fa molt el vincle, com ha dit, no és una aula molt amable. Aleshores, això queda una miqueta de huella.
I clar, suposo que més enllà de ja aquell moment en el que saben la llengua, més o menys, aquesta inclusió a la que tu parlaves, sentir-te que formes part d'allò deu ser imprescindible per aprendre, no? Perquè encara que el que t'estiguin dient tu ho entenguis...
La socialització i el fet de pertanyença, això, doncs, t'obre. I aleshores la llengua doncs, et dona aquesta oportunitat... però al darrere hi ha d'haver també esforç per part del nouvingut, perquè ara ha de voler, evidentment, i després tota una sèrie de pla d'actuació que a l'escola, gràcies a l'aula d'acollida, que és un suport excel·lent, i agraïm que existeixin les aules d'acollida, i qualsevol altre pla. Si l'altre pla és un pla d'exalumnes, de famílies acollidores, és un pla de... És que qualsevol pla segur que ajuda en aquesta necessitat de pertanyença a un lloc, no? I a partir d'aquí, a més, segur que queda vinculat tot el que és el respecte a les altres cultures, el fet de tenir un contacte, de ser amable, de ser educat... Dic que al darrere d'aquí, d'aquesta socialització, es poden treballar molts valors. Però sí que, com a mínim, l'aula d'acollida és un punt de partida. Val? Que quan no el teníem, doncs...
Encara era més complicat.
Encara era molt més complicat, no? I ara això, doncs sí que és veritat que sembla que les aules d'acollida, doncs, a la nostra escola han anat a més. En teníem una, ara en tenim dues, i tot això doncs, ens ha afavorit, certament.
Richard, why did we come here?
Alone.
Alone.
Aquest és el tràiler de Babel, la pel·lícula d'en González Iñárritu, que podeu trobar a Netflix. El director deia en una entrevista que ell va començar el rodatge de la pel·lícula creient que Babel versaria sobre el que ens separa i ens divideix, però que després d'estar un any viatjant pel món amb la seva família cinematogràfica, va estar poc més d'un any rodant aquesta pel·lícula, mentre rodaven es va convertir en una pel·lícula sobre el que ens uneix. I aquí heu parlat molt d'aprendre els docents, d'aprendre els uns dels altres, i voldria parar-me, quan has dit al principi, Mònica, aquest ensenyar a acollir, no? O sigui, els alumnes que ja estan al centre, entenc que els que són exalumnes de l'aula d'acollida ja tenen molt desenvolupada aquesta sensibilitat perquè deuen connectar molt amb qui eren ells fa potser 3 o 4 anys, però els que ja estan, com aprenen a acollir tot això, no? A saber que hi ha algú a la teva aula que potser doncs, necessita un cop de mà perquè no ho acaba d'entendre o que entén les coses d'una altra manera, no? Que diu sí d'una altra manera, que potser no li agrada tant el contacte físic, que funcionen d'una altra manera.
Totalment. O sigui, des de l'escola, no? Quan tu estàs educant, amb quin fi, no? Eduques, nosaltres com a principi pensem de crear adults que siguin capaços de transformar el món. I potser això és molt agosarat, no? Però almenys que siguin capaços de transformar-se a si mateixos. Aleshores, això comença per ajudar-los a adquirir consciència, no? Consciència de qui són, d'on estan, gratitud del que tenen. I ser una miqueta, no? De, saps allò de dir... No has vist el món mai per un forat, no? De dir... anem a obrir aquesta mirada, anem a donar... O sigui, no donem per sentat coses que nosaltres hem normalitzat, però que tenim la sort de tenir-les, però no tothom les té. Aleshores, fer familiaritzar a les persones amb l'entorn que ens rodeja, conèixer aquest entorn, t'ajuda a comprendre'l i estimar-lo després per poder-te adaptar i ajudar a preparar-te per atendre aquesta diversitat com a professors, com a mestres, com a ciutadans. No? Estar preparats per aquesta diversitat tots.
En David Broncano ha estrenat un programa aquesta temporada a la televisió, que hi ha una pregunta que repeteix, i abans sempre hi havia dues preguntes que repetia, i ara una que fa a tots els entrevistats, que és, que ets més racista o masclista? Llavors els convidats el miren com dient, no, jo no sóc res de tot això, i diuen, ja, però no hi haurà alguna cosa... I a mi, la sentia l'altre dia, i em va fer pensar, si fa patir els nois i noies de les aules d'acollida els possibles comentaris racistes, no sé si tant a l'escola, sinó fora de l'escola, el que comentaves abans, Mary, no? O sigui, potser estan molt sostinguts dins del centre, però potser quan surten, aquelles mirades de o encara no parla prou bé, o és diferent, o no el conec, és nou, de desconfiança, o ni tan sols es poden plantejar això.
És un tema pelut, aquest, perquè estem en una societat, no?, que... Es parla del bullying a les aules i no només pels alumnes d'acollida. Una persona que és nascuda d'aquí pot estar assetjat pues, simplement per tenir unes ulleres o simplement perquè li agradi el color rosa o simplement perquè beu aigua. Per les coses més absurdes ens trobem amb problemàtiques molt, molt difícils de gestionar. Clar, no sé, el tema de l'assetjament és complicat a dintre de les aules. Estem en un entorn on la comunicació, el mass media, ens està fent molt mal. Ens estan fent molt mal alguns programes. Ens estan fent molt mal molts comentaris dels propis polítics. Ens estan fent molt mal moltíssimes coses. Aleshores, dintre de l'aula hi ha coses que no es permeten, ni en broma, però tot i amb això no podem controlar-ho tot. I això és una cosa que és difícil. I és difícil fer una valoració en positiu de que això no és veritat. Això és la realitat que tenim. Agafen un taxi i te toca el paquistaní i et pots trobar amb qualsevol altre comentari al respecte. O et trobes... que te'n vas amb un bon preu, amb un comerç de...
Proximitat?
De todo a 100, ara no em surt el nom. El xino, no? Anem al xino. Clar, ja, no... És una cosa que està a la societat i que s'ha de treballar tant com es pugui. Això.
Sí, és un tema social com molt mal resolt, no? I a vegades també quan contínuament el futbol, que crea masses, no?, que tira masses... I és un degoter, val? Que contínuament hi ha aspectes del futbol, no?, que ja tot s'hi val. Hi ha molts moments que crec que no ajuden en aquest respecte, aquesta mirada respectuosa cap a les cultures. Llavors, sabem que des de l'escola, que és el que ha dit una mica la Mònica, no?, amb una mica sistematitzant aquests temps, aquests espais de diàleg, val?, afavoreix... A tenir un respecte cultural, val? I una sensibilització cap al plurilingüisme, cap a la interculturalitat, etc, etc. Però es necessita un pla de país o de
món. Aquí també. Un pla de país d'acollida. És que,
pla de país.
És que és molt important. I per això dèiem del lleure... parlem de les entitats, de les associacions, hi ha entitats i associacions que estan fent una feinada impressionant. Dones cosidores, Nou Barris, estan fent una feina amb les dones de totes les cultures impressionant. Són mares dels nostres alumnes. No és literal, però vull dir que són mares. S'ha de fer una feina amb aquestes persones.
I sobretot, no, jo em reitero, a ajudar ajudar a ser acollidors, també a ajudar a fer entendre, no, als demés com funciona el món, com funcionen les altres persones. Malauradament és un tema que existeix i és real. I en el que deies, no, que citava el presentador dient que ets racista o masclista, no? Mm-hmm. Bàsicament aquesta pregunta es podria reduir a quin és el teu coneixement intel·lectual, alt o baix, no? O quina és la teva capacitat de comprensió del món? Perquè vull dir, avui dia, dir soc racista és dir que no tens els coneixements suficients sobre les altres persones, perquè prejudicis, tenir idees rígides diu moltes veritats sobre tu, no? I és una petita confessió de, ostres, aquesta persona no sap de què va el món, no ha mirat més enllà, no ha tingut experiències, no coneix, no? Aleshores, inclús aquestes persones, no, que a vegades t'indignen, no, amb aquests comentaris, dius, ostres, una mica de compassió cap a ells, de dir, és que tenen un gran desconeixement. I avui dia, ser racista o no, tenir prejudicis és tenir desconeixement. I jo penso que és feina de tots poder posar a l'abast de tothom certs coneixements, certes realitats socials que existeixen, perquè penso que el coneixement ajuda a entendre. I res per poder estimar l'altra cultura, com entendre-la, no? Per què una persona és així, per què fa això, com ha arribat aquí, i penso que tot jutjaríem menys, si sapiguéssim les...
Sí, les polítiques de la immigració, si estan fetes des d'un despatx, ja no són reals. Vull dir, els convidaria a que vinguessin, a que parlessin amb els immigrants, no? A que... els escoltessin.
Les poques facilitats que tenen, la legislació corrent.
I aleshores, possiblement, les polítiques serien unes polítiques més socials. Però és que el que és segur és que es barallin contínuament a les televisions, no? Que sembla que vagin sortint cada país, que tira cap al seu... però que no sé quins altres criteris, no? Però l'humà, a vegades, veus que no està per damunt del criteri d'altres, no? De l'econòmic, per exemple. I aleshores dius, no, nois, la realitat aquesta no és la nostra, perquè les necessitats econòmiques no és un tema només de la immigració. No només tenen aquestes necessitats econòmiques i, per tant, no pot ser un espai. Has de ser humà, i per ser humà has de conèixer. I el contacte, el que tu pots tenir des de l'escola... Vale, amb aquests alumnes que són immigrants, que són estrangers, doncs és possible que en un despatx, no és possible, no, segur que en un despatx faríem una aula d'acollida diferent.
Segurament. Bé, crec que avui hem après molt de les aules d'acollida, que és necessari saber tota la feinada que feu, com són una peça important per a aquesta inclusió i que tots hem de ser acollidors, que crec que aquest és el missatge clar que ens hauria de quedar a tots. Mònica Rodoreda, de Jesuïtes Gràcia, Col·legi Kotzka, moltíssimes gràcies. I també Sònia Imerich i Meritxell Batalla, de l'Escola Cor de Maria Sebastià, gràcies.
Moltes gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és You've Got a Friend, de la Carole King, perquè esperem això, que tothom tingui com a mínim un i uns quants, no només de l'aula d'acollida, sinó de més enllà. Ens acomiadem, ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.
Down and try.